La llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 299 des dels nostres inicis i 31 d'aquesta vuitena temporada. Molt pocs directors, guionistes i productors han influït tant en la història del cine com John Hughes, que pràcticament va crear el cine adolescent modern gràcies a les seves pel·lícules dels anys 80 i 90. A més, les produccions de Hughes no serien tan recordades si no fos per les meravelloses bandes sonores que l'acompanyaven. El director estimava la música des de que era adolescent. Sempre va dir que li hagués agradat dedicar-se a la música o treballar dins de la indústria musical. Moltes vegades els seus guions ja feien referència a les cançons que havien de sonar a cada escena, fins i tot abans de rodar-les. Va ser un treballador incansable i, malgrat deixar de dirigir amb 50 anys, durant les dues dècades anteriors, va estrenar de 2 a 3 títols a l'any, gairebé de forma ininterrompuda. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Després de la introducció, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Nascut el 18 de febrer de 1950 a Lansing, Michigan, el futur director va ser fill de Marion Crawford, voluntari en treballs benèfics, i John Hughes Sr., venedor. John va ser l'únic nen de la família i tenia 3 germanes. Va passar els primers 12 anys de la seva vida a Grosse Pointe, Michigan, on va ser un gran fan de Gordie Howe, l'extrem dret dels Detroit Red Wings, col·loquialment anomenats Wings, un equip professional d'hoquei sobre gel amb seu a Detroit. John era un nen tranquil. Al barri on vivia majoritàriament hi havia noies i gent gran. No hi havia nois de la seva edat, així que es passava molt de temps sol imaginant-se coses. En 13 anys es va mudar amb la família a Chicago, ciutat molt important a la seva obra, ja que en ella es desenvolupen la majoria de les seves històries. Allà també descobriria una de les seves grans passions, la música, passant a ser un gran fan de la música dels Beatles i Bob Dylan. Durant la seva època a l'escola de secundària, Hughes va continuar sent un solitari, un observador de la vida dels adolescents i un assidu consumidor de pel·lícules. Malgrat la seva soledat, John va desenvolupar un gran sentit de l'humor que anys més tard el beneficiaria per la seva tasca diària.
Weird science, not what teachers said to do. understand my intentions.
L'any 1968 va matricular-se a la Universitat de Tucson, Arizona, però ben aviat va abandonar els seus estudis. De tornada a Chicago, va trobar feina com a redactor en una agència publicitària i simultàniament va voler provar sort en el món de la comèdia escrivint gags pels còmics Rodney Dangerfield i John Rivers. Posteriorment va començar a treballar a la popular revista còmica National Lampoon, gràcies a un petit relat al que va titular amb el nom de Vacances del 58, inspirat en els viatges amb la seva família quan era petit i que va ser publicat el mes de setembre de 1979. El relat va ser utilitzat com a argument de la pel·lícula Per fi ja són vacances, protagonitzada per Chevy Chase. Aquest seria el seu primer acostament a la indústria del cine. A l'argument de la pel·lícula de 1983, un típic matrimoni estatunidenc de Chicago, amb dos fills, marxen de vacances al parc temàtic de Wally World a Califòrnia. Els plans del pare per al camí, que suposa travessar tot el país en cotxe, es converteixen en un autèntic malson. El seu primer guió pel cine va ser per la pel·lícula Trobada d'exalumnes de 1982, producció que pertany a la saga National Lampoon, iniciada anys abans amb Desmadre a l'americana de 1978, sota la direcció de John Landis. La pel·lícula intentava, sense aconseguir-ho, seguir les passes del film de Landis, però va resultar ser tot un fracàs. Però després d'aquest sotrac, Hughes només sumaria èxits a la seva carrera. Així que, ben al contrari de desanimar-se, va prendre embranzida i va posar-se a treballar en el guió de Les loques peripècies d'un senyor mamà, dirigida per Stan Dragotti l'any 1983. Michael Keaton interpreta el pare d'un marit i pare que ha perdut el seu treball com a enginyer d'una fàbrica de cotxes. Després de lluitar per trobar un altre treball, la seva dona aconsegueix un lloc ben remunerat en una agència de publicitat. Mentre ella se'n va a l'oficina cada dia, ell es queda a casa cuidant dels nens. I mentre que ella, cada vegada, té més èxit professional, ell s'esforça per ser un bon mestre de casa. Thank you.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
L'èxit de Les loques peripècies d'un senyor mamà i de Per fi ja són vacances va propiciar que Hughes signés un contracte d'exclusivitat amb la Universal Pictures, que el comprometia a escriure 3 pel·lícules més. La primera d'elles seria la història d'un grup de nois rebels que es quedaven tancats en una aula d'un centre d'estudis. Però quan va presentar l'argument a l'estudi, els executius de la productora li van dir que no ho veien gens clar. Així que Hughes els hi va oferir un altre argument, el d'una noia de 15 anys que estava bojament enamorada del noi més popular de l'escola, mentre que el noi menys popular ho estava d'ella. La idea va ser acceptada d'immediat i es va començar a treballar. El projecte es va convertir en 16 veles, que va significar el seu debut com a director. En aquesta pel·lícula va treballar amb els seus 2 actors fetitxe, Molly Ringwald i Anthony Michael Hall. 16 veles va ser la primera pedra angular del seu cinema que va mostrar una nova forma d'entendre la comèdia adolescent, gènere fins aleshores recolzat en cintes com Porky's o Risky Business. Hughes es va centrar en els personatges intentant acostar-se d'una forma més realista al que hi ha en un institut, gent normal amb les preocupacions que tindria qualsevol adolescent. Si amb 16 veles va establir, tal com dèiem, les bases de la seva forma d'entendre la comèdia adolescent, amb el següent títol, El Club de los Cinco, donaria encara un pas més, afiançant-se encara més en el gènere. Hughes aplega els 5 arquetips d'estudiants que poden trobar-se en un institut i els asseu junts perquè parlin de les seves preocupacions e interessos durant un dia de càstig. Ben aviat les desavinences entre ells apareixen, especialment quan el director que els vigila s'absenta de l'aula. Després de l'èxit del Club de los Cinco, el director estrenaria 2 pel·lícules més, Les vacances europees d'una família americana i La mujer explosiva. De la primera, di que es tracta d'una nova entrega de la saga Vacation. De la segona, dirigida i escrita per Hughes, és la història de dos joves, una mica friquis, que creen la dona perfecta amb l'ajut d'un ordinador. La pel·lícula era una nova mostra del cine adolescent, però no tan aconseguit com altres treballs del director, encara que gràcies al plantejament i la presència de Kelly Lee Brook, el film ha aconseguit arribar a ser una pel·lícula de culte. La xica de rosa va ser la darrera col·laboració entre John Hughes i Molly Ringwald, que va perllongar el seu fugaç estrellat amb aquesta influent comèdia adolescent que tancava la trilogia iniciada amb 16 veles i El club de los cinco. No deixaven de ser els anys 80, una dècada d'excessos on els colors, les espatlleres i els cabells cardats s'entremesclaven amb una actitud oposada a la derrota, una ambientació que Hughes va saber plasmar a la seva filmografia, aliança amb Marilyn Benz, dissenyadora de vestuari i encarregada de donar a les seves pel·lícules aquest aire tan reconeixible. El cineasta escrivia ràpid, sent capaç d'acabar un guió en un cap de setmana reclòs a la seva granja d'Illinois. Els seus guions estaven influenciats per la música, cançons que inspiraven les escenes i que quedarien per sempre vinculades a les seves històries. Impossible no relacionar el Don't You Forget About Me dels Simple Minds amb el celebrat Puny en l'aire d'Emilio Estevez, al final del Club de los Cinco. La xica de rosa va prendre el seu títol del tema de The Psychedelic Force, que es diu precisament així, una cançó que va adquirir fama arran de l'estrena de la pel·lícula, havent passat desapercebuda des del seu llançament alguns anys enrere.
La Llanterna Màgica, el programa que s'escolta.
Todo en un dia va ser l'última comèdia adolescent dirigida per Hughes. I com no podia ser d'una altra manera, l'acomiadament del gènere va ser per la porta gran. Ferris Bueller és un dels seus grans personatges. Dintre del seu univers particular, Ferris vindria a ser el membre honorífic del Club de los Cinco i el millor amic de la noia de Rosa. La pel·lícula, protagonitzada per un carismàtic Matthew Broderick, tracta de forma dinàmica i divertida el moment previ a deixar l'institut i iniciar el camí cap a la maduresa. Però, abans de que això succeeixi, per què no passar el millor dia de la seva vida? Aquesta va ser la pel·lícula més taquillera del director. En el repartiment, a part del ja mencionat Matthew Broderick, protagonista absolut del film, tenim a una Jennifer Grey que després tots veuríem a Dirty Dancing i amb el mateix look que anys després. També, en un paper menor, Charlie Sheen, abans de ser tan conegut en un dels seus primers papers on ja es començaven a intuir els seus futurs problemes amb la droga i la policia. Alan Rook i Mia Sara, els altres coprotagonistes, no van tenir tanta sort, però tot i les seves discretes carreres, han continuat vivint del món del cine fins a l'actualitat. Estant en el cim de la seva carrera, Hughes funda l'any 1987 la seva pròpia productora, Hughes Entertainment, segell sota el qual produiria totes les pel·lícules en les que intervindria a partir d'aquell moment. La primera d'elles va ser Una meravella con classe, escrita per Hughes i dirigida pel director de La xica de Rosa, Howard Dodge. Curiosament, Martha Coolidge havia de ser l'encarregada de dirigir el film, però va decidir abandonar el projecte poc després de que la producció comencés, sent reemplaçada per Dodge. Durant el rodatge, el director va conèixer a Lee Thompson, que interpretava el paper d'Amanda Jones, i dos anys més tard es van casar. Com era habitual, el paper de Watts se li va oferir a la gran musa de Hughes, Molly Ringwald, però ella es va negar, posant fi definitivament a la seva llarga llista de col·laboracions. Finalment, el paper l'interpretaria Mary Stuart Masterson. I per allò que hem comentat de que Hughes era un gran amant de la música, els noms dels tres personatges protagonistes estan relacionats amb els Rolling Stones. Amanda Jones és el títol d'una de les cançons de la formació. El personatge de Watts rep el nom del bateria Charlie Watts i el personatge de Keith Richards. Els seus dos següents projectes van estar dirigits per ell mateix, les comèdies Mejor Solo que Mal Acompañado i La Loca Aventura del Matrimonio. Les dues pel·lícules van ser filmades al mateix temps. De fet, Kevin Bacon i Elizabeth McGovern apareixen en alguns moments de la primera, tot i ser els protagonistes de la segona. Aquestes cintes marcaven l'inici d'un canvi en la carrera de Hughes, deixant a banda la comèdia adolescent per centrar-se en la comèdia adulta. Mejor Solo que Mal Acompañado narra les vivències de Neil Page, el que dona vida a Steve Martin, un executiu publicitari que vol arribar a Chicago a temps per passar el dia d'Acció de Gràcies amb la seva família. Però la seva vida es converteix en un malson quan apareix Del Griffith, John Candy, un venedor de cortines de bany que és un xerraire insuportable, del que no es podrà lliurar al llarg d'un accidentat viatge. Mejor Solo que Mal Acompañado és una de les millors comèdies dels anys 80.
You can talk about the pit, barbecue, the band was charge up the people too. I mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie woogie with a sturdy roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare I'm doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it, there, boy. Mess around. Mess around. Everybody do the mess around.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Després s'estrenaria Dos cunyados desenfrenados, comèdia al servei de John Candy i Dan Aykroyd, que va ser un gran èxit i que tenia guió de Hughes. Poc després es posaria altre cop al darrere de les càmeres per rodar Solos con nuestro tío, on el director tornaria a treballar amb John Candy donant vida al Tiet Buck. Aquesta producció serviria com a carta de presentació per Macaulay Culkin al gran públic i va ser el primer esgraó per la gestació del que després seria Sol a casa. De fet, la idea de la pel·lícula va sorgir mentre Hughes rodava l'escena en què Macaulay interroga a la seva mainadera a través de la bústia de la porta. Posteriorment arribaria la tercera entrega de la saga Vacation, que portaria com a títol Vacances de Nadal d'una boja família americana, basada en el relat que va publicar el mes de desembre de 1980 a la revista National Lampoon i del que ja us he parlat a l'inici d'aquest programa. I la suma d'aquestes dues darreres pel·lícules va donar lloc al millor èxit de la carrera de Hughes, Sol a casa. Producció escrita i produïda per Hughes sota la direcció de Chris Columbus, el major èxit de l'any que va consagrar instantàniament a Macaulay Culkin en una estrella. Thank you. El magistral èxit de Sol a casa va marcar un abans i un després en el cine de Hughes, tal i com ho demostra la seva següent pel·lícula com a director, La petita Sue, protagonitzada per una Alyssa Porter de només 9 anys. Enrere quedava la comèdia adolescent, i també l'adulta, per obrir-se a fer un cine més infantil, el que va donar inici a un procés de decadència artística de Hughes. La petita Sue es desmarca com el seu treball menys aconseguit i va significar la seva darrera pel·lícula com a director. A partir d'aquell moment, el cineasta només treballaria com a productor i guionista. Després vindrien múltiples treballs escrits per Hughes, sempre adreçats al públic infantil. Finalitzat aquest període, que va durar al voltant de 7 anys, s'aprecia un clar esgotament de les idees del guionista, mostrant un descens en la qualitat de les seves obres. Després d'aquesta etapa, no massa destacable de la seva carrera, Hughes escriuria la seva darrera pel·lícula, La sombra de la culpa. El realitzador va capturar l'adolescent de principis dels 80, va mostrar les seves inseguretats al final de la dècada i ho va fer a la seva maduresa professional, rumb al nou mil·lenni. És una cosa que pocs cineastes han fet, créixer al costat del seu públic. John Hughes, l'home silenciós que es va convertir en l'altaveu d'una generació, va morir a Nova York el 6 d'agost de 2009, víctima d'una fallida cardíaca. Per sort, el seu llegat resta entre nosaltres per seguir gaudint de la seva obra. Marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La llanterna màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.